Des d'ara i fins a les 6, a Ràdio Estel hi passaran moltes coses. I totes de fabricació pròpia.
Cassoles en el foc, vaig bullir a poc a poc, jo fregeixo les... 6 minuts que passen de les 5 de la tarda, encarem la recta final del programa d'avui, el Fabricació Pròpia, i ho fem, ja sabeu, els dilluns toca cuina, amb en Pau Gascó. Pau, com estàs?
Molt bé, ostres, tenia el micro molt lluny. Els dilluns toca depressió per tornar a la feina i el bona teca del Pau Gascó.
Però és que... Estàvem parlant ara del Bona Cuina.
Ah.
Ja venia, no?, una mica d'això,
sí, sí.
Pau.
Grama.
Ben, això m'agrada el que posa el guió, Pau. Jo i aquí, saps, culpes a fora, diu, en principi el Pau parla de cuina.
Sí, quan l'he llegit avui. Jo? Qui l'ha fet avui?
No ho sé. Crec que
No ho sabrem.
No culparem a ningú. Ja està. Guionistes del programa...
Deixeu les drogues.
Ja està. Però no sempre és ben bé així, continua dient aquí aquest guió. Avui no sé per què la cosa, dius tu que el senyor guionista posa que parlaràs, Pau, de cinegètica.
Sí, cinegètica. Això és culpa meva.
Això ets tu.
Sí, això que té nom de festival...
Què diu ara, d'art?
Cinegètica. Sí, festival d'art i assaig,
sí, no? Clar.
De modernos, sí. Que hi ha ara...
Ens parlaràs d'això.
Sí, no, és la casa. La cinegètica és la casa.
Ja deia jo.
Avui parlarem del que considero la cuina en majúscules.
Sí?
Cal saber-ne molt per aconseguir...
Per què? Per què és cuina en majúscules?
Perquè, segons diu Josep Pla, la cuina és l'art de l'equilibri, de la moderació, de l'organització i de la bona salut. Un art molt difícil que exigeix vocació, una vigilància constant,
carai,
molta experiència i no pas poca paciència. I la casa ho engloba tot. S'ha de ser un gran cuiner, s'ha de saber-ne molt per aconseguir que una carn que no té gens de greix, pensa que es passa el dia fent aeròbic, la caça, no té gens de greix i sabor molt pronunciat, no només sigui mangíbula, sinó que sigui apetitosa.
Era un caçador que anava a bascallar cercant perdius, conills o tot per poder-los tirar.
La caça ens transporta a l'origen.
Però un moment, jo m'he quedat amb el concepte aquest d'aeròbic.
Clar... Clar, els animals salvatges no paren mai quiets, no tenen greix. Imagina't estar al gimnàs 24 hores. Clar. Imagina't cuinar algú que està al gimnàs 24 hores. Doncs això és cuina de la casa.
Clar.
No té res, no té greix. Aleshores, això és una carn difícil. Difícil, difícil.
Tu has anat a caçar perdius o no, alguna vegada?
No, jo no he caçat mai. Mai. Bueno, acompanyava el pare, però no he caçat mai.
Bueno,
és un tema delicat, és un tema...
És un tema delicat, però després, clar...
Després, el que passa que cuinar-la m'encanta. O sigui, és, per mi és on fico tots els meus sentits, on em fa suar la cansalada i on m'esforço més, molt. Perquè si te'n surts, per mi el resultat, domesticar el gust d'una llebre, és, des de que la peles, que t'has de tapar el nas de la pudor que fa, fins que es converteix en algo comestible, has de tindre una traça brutal. Avui anem una mica forts.
Avui anem forts, fem un avís, que avui anem forts.
Bueno, us faig un spoiler. No, us faig un spoiler. Per compensar, que avui fem la caça,
sí.
La setmana que ve farem cuina vegetariana.
Ah, veus? Mira, hi haurà gent ara que estarà molt contenta.
Val, així ja
dirà,
també...
Doncs va,
direm,
vinga, va. Val.
Però la caça
m'agrada. No, em sembla molt bé.
La caça m'agrada. Aleshores...
Però t'agrada menjar-la.
I cuinar-la. No fer-la. No fer-la, però no en sé.
Tu no en saps?
De caçar?
No. No, home, de cuinar-la.
No ens entenem, avui no estem fent.
No, avui no estem connectats.
Avui no tenim la telepatia fina.
Avui no estem connectats.
A veure, però... anem al guió. Ja sé que l'han fet estrany, però anem amb el guió.
Qui l'ha fet aquest guió? Qui l'ha fet aquest guió?
No sé.
Ja saps que també és la meva especialitat, això els oients no ho saben, però és fer-lo perdre en el guió.
A mi, a la Paula, a tothom.
I a tots, però sé que vosaltres sou molt bons, sí que torneu ràpid. Deies, a veure, la casa ens serveix per obtenir matèria prima, per menjar, no?
Clar, per controlar poblacions, o sigui,
sigui, el ser humà, abans d'aconseguir domesticar els animals, vivia de la caça. Això és el que ens han fet pensar sempre, no?
Clar.
Les pintures rupestres, allò d'anar a caçar... Però, bàsicament, els estudis, els historiadors el que diuen és que l'humà era més carronyer. O sigui, s'aprofitava de cadàvers ja morts. Però sí que és veritat que la caça ens porta a aquells orígens, no? El descobriment del foc, el d'encendre un foc físicament amb fusta, i el de cuinar caça, per mi, és el que ens porta més cap al que era l'ésser humà, els homo sapiens o l'homo erectus, no? També és veritat que hi ha la caça esportiva, que és la que menys simpatia em genera a mi, perquè si tu caces per controlar poblacions... O sigui, la caça pot servir per controlar poblacions o per menjar. A mi, lo de la caça esportiva no li trobo cap sentit, perquè no serveix per res matar un elefant. N'hi ha pocs, tenim perill d'extinció, no tenim cap problema amb els elefants i no ens els menjarem. Per tant, si n'hem de menjar... A mi, que a tu t'agradi caçar per poder matar coses, no m'agrada. O sigui, si tu menges el que tu mates, vale. L'altra cosa és, per exemple, en Mark Zuckerberg, abans de la nova dieta que va dir ara últimament que s'estava menjant 4.000 calories diàries, tenia una filosofia de dieta que era que ell només menjava els animals que hagués sigut... que ell mateix hagués matat. A veure...
Quin per quin... Quins han dit d'això?
No, a veure, si realment nosaltres consumim molta carn,
sí,
i si realment fóssim capaços només de menjar, o sigui, caçar costa molt, caçar un animal costa, caçar animals costa molt, a vegades nosaltres ens desconnectem del que és l'origen del menjar, no? I anem al supermercat i veiem safates lineals plens de pollastres o de vedella,
sí,
o de qualsevol cosa, i no relacionem això amb la mort d'un animal. Aleshores, si nosaltres tinguéssim que matar tots els animals que ens mengem, segurament menjaríem molts més vegetals i molt menys carn, que segurament això faria que anés tot molt millor. Però, continuem. No ens fiquem en berenjenales.
Avui,
si no...
avui és dia.
Avui pinta,
eh? Avui pinta de ser dia de jardins.
De jardins. Parcs i jardins. Patrocinem el Paboroteca.
Exacte. Però tu ja has començat dient això, que ho compensaràs, la setmana que ve.
Sí, la setmana que ve ho compenso. Al món rural, la caça ha estat un complement alimentari. En èpoques de fam, el complement alimentari de la caça ha sigut important, una font de proteïnes i pocs greixos. Tot i que majoritàriament relacionem la caça amb l'ús d'armes de foc i gossos, no sempre així. Mètodes tradicionals com el parany, les trampes o sapets, els filats o els filats en colls, que són tradicionals a les illes, els filats també són tradicionals per allà baix, per la zona del Maestrat.
Per la teva zona.
Mm. Però algunes d'aquestes arts ara estan prohibides perquè no són selectives. Per tant, són trampes com els sapets, que són on es fica un esquer, normalment un cuc de la farina. Aleshores, l'ocell va, menja i el sapet l'atrapa. Però què passa? Que aquí no es pot, el caçador que porta a terme la caça no pot triar quina espècie agafa. Hi ha algunes espècies que estan protegides i no es poden caçar, i algunes espècies que sí que es poden caçar. Per tant, els paranys, els sapets, estan prohibits. Per què? Perquè no són selectius. No podem triar què cacem, i aleshores això no es pot fer. També hi ha la falconeria. La falconeria aquella típica de Mongòlia, no? Que veiem els mongols amb els falcons. Aquí també es fa servir, i el Frederic Rodríguez de la Fuente era un gran defensor, i el va promocionar molt. Als aeroports, penseu que es fa servir la falconeria no només per caçar, sinó per espantar animals, perquè els aeroports...
Per els avions, no?
Exacte, les
com es les aus, diguéssim, els colors.
Els nius d'ula, sí, o sigui, sí. Els grups d'aus poden generar problemes a l'aviació. Per tant, amb la falconeria es controla la població, que també és una manera de caça, és un motiu de caça.
Clar, però la caça està limitada... A veure, no es pot caçar tot arreu, Pau, ni tot l'any, ni tot el que es voldria.
Exacte, la veda. Les autoritats marquen cada any quines espècies, quants exemplars i de quina manera.
Clar, saps què passa, Pau? Que ens fas una tria de cançons tan xules.
Ai, gràcies.
Les fas tu, no? Avui estem descobrint papers de l'auca.
Com?
Que avui estem descobrint papers de l'auca. Qui fa els guions
qui tria les
del Bonateca i qui fa? Qui tria aquestes
cançons? Qui decideix els temes?
Tu.
Sí.
I les cançons també les tries tu.
Sí, sí.
I els guions també els fas tu.
Sí. Una mica.
Home, clar.
No, però els guions es passen per un filtre.
Clar, escoltem aquesta... O sigui, per què aquesta cançó?
Perquè em recorda una mica...
Puja-la, vamos.
A veure, per què? Doncs perquè el món dels caçadors és un món una mica obscur per mi. No m'agrada massa, s'ha de dir.
Din, 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 din,
sí, sí.
Din, din, din.
Tu si vas a esmorzar a un jardiner. Bar de... Sí, jardins. Si vas a esmorzar a un bar de carretera a les 10 del matí d'un diumenge, veuràs una colla de gent vestida amb colors de camuflatge i bevent molt d'alcohol. I segurament aquesta gent ha estat fent una batuda de senglars o una cosa així. I aleshores aquest consum d'alcohol massiu no m'agrada gens.
Vas una mica tu avui vestit de...
Sí, oi? Bé.
Que ho has fet? És que, clar, t'estava
escoltant. Sí, vaig amb una camisa de quadres. Doncs sí, això, per això vaig triat aquesta cançó dels The Doors, de l'Alabama Song, una mica per escenificar aquest tipus, aquesta cultura dels caçadors. No tots, però alguns.
Però alguns. Dius que les autoritats marquen, no?, cada any, el que volíem explicar.
Sí, exacte. No? Marquen on, qui i quan es pot caçar. Tant per protegir les espècies, minvar-ne les poblacions, o com és el cas del 1986, en què es va prohibir la caça d'aus migratòries per l'accident nuclear de Txernòbil. A veure, controlar poblacions, tenim el senglar, el conill i el cabirol. Si nosaltres diguéssim, abans parlàvem dels nostres avis,
sí.
Si nosaltres diguéssim a la teva àvia o al meu avi que tenim un problema de sobrepoblació de senglars i cabirols, ens prendríem per bojos. Diu, però què feu? O sigui, si és menjar gratis. I nosaltres aquí tenim a Collserola, a les parts pijes de la ciutat, tenim els senglars que baixen a menjar els residus dels contenidors, el cabirol que es menja les vinyes del Penedès i del Priorat, que tenim els viticultors emprenyadíssims, que per mi el cabirol, és que hi hagi una superpoblació del cabirol, és que per mi és el Rolls Royce de la classe de pèl, i tenim mogollon. I el conill, a Lleida, aquest any és el primer any que no hi ha veda. Es pot caçar conill tot l'any, perquè tenim una plaga de conill. Clar, això és menjar gratis. És que, escolta'm, el que passa que, clar...
Bueno, i malmetre, te'n recordes dels conills, no? Eren els conills que... No? Què passava amb les collites, no? Que es menjaven...
No, els conills arriben als primers brots tendres, arriben als així... Però és que amb els cabirols, els viticultors es queixen perquè, diu, fiques una valla, és que salten 2 metres.
Sí, clar.
Has de ficar una valla de 3 metres, com la valla de Melilla, gairebé, per voltant de la sol. I els senglars fan unes destrosses, la gent del Baix Llobregat, dels camps, és que els hi destrossen els camps. I hauríem de controlar les poblacions. Per tant, les vedes també serveixen per limitar...
Una mica, diguéssim.
Escolta'm, s'han de caçar aquests, i sobretot n'hem de caçar els depredadors d'aquests. Perquè si tu caces una guineu, aquella guineu menjarà conills. Per tant, no cacis la guineu, a veure, i la guineu te la menjaràs. Per tant, ni l'àguila, tampoc te la menjaràs.
No.
Per tant, ni àguiles i guineus no s'han de tocar. Per què? Perquè mengen conills. Què passa? Que no tenim lleons per menjar-se els senglars. Hauríem d'introduir el lleó a Catalunya i així no tindríem plaga de senglars.
Te la venís a Carrasquilla i fa...
És un gat, el lleó és un gat, li agraden els lleons.
I et coneix també, eh? Tenim aquí la companya, la Vanessa Carrasquilla, que està... Doncs, tot el que està explicant avui al Pau, caçador, ara s'enfadarà, ho trobareu penjat a Fab Propi Estel, eh? El nostre compte d'Instagram i de Twitter, gràcies a la feina de la Carrasquilla, de la Vanessa.
Fa una selecció de best-of.
I la Mercè Mondeló.
No, bé, stop. A veure, quin és el jardí? Quin és el jardí?
No,
a veure, què passa?
Vols entrar en un jardí o anem directament a la cuina?
Això d'aquest any... Doncs bé, anem a la cuina.
Va, anem a la cuina.
You ain't nothing but a hound.
Big Mama. Hound Dog.
Yes.
Que és gos de pressa, gos de cerca i de caça.
De caça.
Sabueso, que diríem en castellà.
Allà. Bueno, a veure, menjar carn, què?
És una opció personal. Hem de recordar-ho.
Sí.
Val? No és obligatori, ni ens obliga... De fet, les autoritats desaconsellen el consum de carn de caça pels nens menors de 7 anys i per les dones embarassades, perquè pot contenir plom.
Sí.
Tot i que es va prohibir l'ús de plom com projectils, però com que pot contenir plom, es desaconsella. Per tant, no és una cosa que jo us digui, heu de menjar carn de caça? No.
No.
No. Però que si algun dia veieu carn de caça cuinada i us ve de gust, doncs ei, és una opció. Aquestes carns no estan exposades al llarg de la seva vida a cap mena de medicament veterinari. Això pot ser bo i dolent alhora,
No estan, clar, no estan controlats.
Clar. Com passa també amb les carns de tipus ecològic. Però, és curiós, i això ho he descobert aquesta setmana,
Breaking
News, que no se li pot aplicar la consideració d'ecològica. Ah?
Per què?
Perquè no està controlada la seva alimentació.
Clar,
si el senglar menjat del container
no
de l'Avinguda Pedralbes de Creu Alt, doncs no saps si...
No saps el que ha menjat.
Com que no ha estat controlada, no es pot considerar ecològica. A veure, hi ha una cosa que a mi em fa gràcia, la hipocresia, un altre jardí.
Ei, és que us hem avisat, eh?
Avui anem forts. Amb els peixos, val? Si tu penses en la caça i la carn, diguéssim, tenim la carn d'explotacions agràries i la carn de caça. i segurament té més bona fama la carn, és més fàcil de vendre la carn d'explotacions agràries que la carn de caça. En canvi, amb el mar tenim la carn de piscifactoria, el peix de piscifactoria, sí, i el peix salvatge. I és molt més fàcil vendre el peix salvatge que el peix de piscifactoria. Per què?
Per què?
El peix salvatge també té problemes de salut, com pot tindre la caça. El peix salvatge també pateix. T'imagina't un palangre, un lluç que menja un nam d'un palangre i es passa hores allà agonitzant penjat del palangre. També salvatge.
Sí.
Què passa? Que empatitzem més amb els animals terrestres que amb els animals marins. Però els animals marins, com els peixos,
sí,
els que tenen controlats dintre de piscifactories en què l'alimentació està controlada i es poden portar... No seré un defensor de les piscifactories, de totes les piscifactories, però sí que és veritat que es pot controlar l'alimentació d'un peix, i el peix salvatge, que pot estar carregat de mercuri o anisakis, ens encanta. I al peix de piscifactoria li fem fàstics.
I a l'anisaki, mira, ara que has tret això...
No passa res.
Fem un especial peixos un dia, si vols, i ens posem...
No, tinc cançons ja triades per la cuina marítima.
Ah, sí?
Home, i tant.
Doncs mira, ja ho parlarem quan...
No, però digues.
Que sempre se'n parla tant, no? I que tots al final no sabem d'on surt, no? Però vull dir, és qualsevol peix pot portar anisaki.
Sí, n'hi ha uns que pot ser que en tinguin més que d'altres, però és un tema perillós, és un tema complicat. No és greu. Si es cuina, no passa res. O sigui, hem de pensar, si cuinem, no passa res. I no és perillós el cuc. Allò que si a vegades en compreu lluços, que n'hi ha molts que tenen anisaki, no és perillós el cuc. El que és perillós és els ous, que no els veurem.
Val.
Però si es cuinen, no hi ha cap problema.
Espera't que mira, perquè encara hi hagués... És que jo ja feia hores que pensava on està la jarque. O sigui, la trobo faltar, la jarque, a la nostra jarque. Què feies? Estàs treballant?
No, és que saps què passa? Que jo trobo que us estava escoltant i us heu posat en jardinets, heu parlat d'això, d'animalets, de caça, i aquests temes jo no m'hi vull posar.
Però vaig.
No, perquè dic els últims minuts, no? Fes acte de presència, perquè jo tenia moltes ganes de veure el Pau. Han quedat bones o no les perdius?
No les he fetes.
Com que no les has fetes?
No les he fet. Què us penseu, que cuinaré cada setmana?
Sí.
Home, però tu ets cuiner, no?
No.
Sí.
I què fas?
Em guanyo la vida cuinant.
No, fem una cosa, expliquem-ho, perquè al final el Pau Gascons donarà una recepta de perdius.
No, però podem passar ja, no?
Sí? No vols explicar res més?
Deixem el tema dels jardinets,
Deixem el tema dels jardinets?
Sí.
Vinga, va, anem directes amb aquesta... Què, anem a les 5 ja, directament, Pau?
Sí, fem així un salto.
Paula, 5. Que avui la recepta que ens porta el Pau són unes perdius de la vinagreta que et faran perdre la xaveta.
Això ho has dit tu, Pau, o
no,
t'ha vingut imposat?
No, no has estat el lloro. L'actor francès Sacha Guitry...
No ho ha dit, el Sacha Guitry.
No. Ah, ell va dir, diu, què n'és de bonica la vida i què agradable és la conversa entre quatre persones que s'acaben de menjar una perdiu per barba. Aquesta frase de perdius de la vinagreta que diuen que fan perdre la xaveta és d'en Jaumet Marimon.
Ah, ep! Gran persona. Bon cuiner i millor persona.
Tu coneixes?
Sí, home, clar. I no només perquè sortia a la tele. El conec perquè el vaig...
Personalment.
No, personalment.
Sí.
Doncs de l'hostal Jaumet de Torà.
De com?
Jaumet de Torà. Sí. De la Segarra.
Sí. Que dolenta que soc.
De la Segarra?
A mi em sona,
home,
això.
No, ara
et sona, tu, Mercè?
No em sona gens.
Gens?
De què em vols sonar?
Hi ha uns capvespres des de l'hostal Jaumet.
Sí.
Sí. És preciós.
Bé, doncs tenim la recepta tradicional de les perdius amb vinagreta. Mm. Poden ser perdius de caça o poden ser perdius cultivades de granja.
Tires llavors?
Sí, sí, sí.
I en creixen.
Creixen de l'arbre, pengen de l'arbre. Necessitem perdius, cebes, tomàquet, alls, manat d'herbes, que serà orenga, llorer i timó. M'encanta això del timó. Oh, timonet.
Sí? Està bé el timó? Tu l'utilitzes, el timó?
No, m'agrada molt més la paraula timó que farigola. Farigola, què és farigola?
Ah, farigola és timó.
Timó, timonet,
sí, sí.
Clar. Mm. És així com redundant, farigola, no? Timó.
El timonet també podria ser un veí de Torà, el nom d'un veí,
sí,
no?
Sí, de Cal Timó.
No. Saps allà, a Castelló, quan veuen... Saps com identifiquen els catalans? Diu, perquè veuen una mata de timonet i s'hi tiren.
Però per quins tenen?
No sé, home... No sé.
Sí, perquè n'hi ha poc.
Sí. No sé què teniu el timonet, però sempre que veieu una mata, els catalans us tireu. Taps de suro, tema. Aquí hi ha el tema...
Com?
No, a veure.
Això és un secret.
Això és recepta aquí...
Perquè s'hi posen a l'olla.
Sí.
Ho sabies o no?
Ho havia sentit en alguns casos pel pop. pel pop, no per la casa. Clar, la diguem-ho clar, la iaia de la Mercè...
La Ramona.
La Ramona...
Closa.
Era una gran cuinera i ella explica que el secret per entendre les perdius de caça és un tap de suro.
Sí.
Però un tap de suro, no un tap de suro, o sigui, un tap de suro per cada any de la perdiu. Si la perdiu té un any, un tap de suro. Si la perdiu té 2 anys, 2 taps de suro. Però com li preguntes això a la perdiu?
Clar, a més ja és morta.
Clar.
Encara si estàs viva...
Si et parla, millor que no la cuinis.
No.
Porta-la a la tele. És pels espolons, pels esperons. Si té un esperó, és una perdiu d'un any, i si té 2 esperons, és una perdiu de 2 anys.
Què és un esperó?
És una part d'ungla que els hi surt...
No vulguis saber-ho.
Ai.
Ai, senyor. No, és un extra dit, un dit extra que els hi surt.
Els hi surt un extra dit per temporada?
Sí, per any.
Carai.
Pebre negre, pebre vermell dolç, sal, sucre, vinagre de xerès, oli i aigua. Val?
Val.
Però quants anys tenen les perdius, normalment?
No tinc ni idea. El que he pres en tenen
perquè
és
2 o 3.
Ah, bueno, clar. Doncs així sí.
Ara ja l'he trobat. Aleshores, agafem una cassola de fang. Ha de ser de fang. I, a més, hem de cuinar... Ho cuinen amb carbó, no? M'has dit?
A l'Hostal Jaumet, sí. Perquè encara tenim encara tenen la cuina de carbó, que és... Això és històric.
Un tro.
Sí, a part que és un tro. Però, abans, mira, ho estàvem parlant amb la Vanessa Carrasquilla, també, Pau, dels beneficis que pot tenir cuinar... Amb aquest tipus de cuina, amb cuina de carbó, no? Si es notaven directament...
El fuma una mica, però igualment jo crec que quan cuino algun carbó sempre noto que triga més en refredar-se. I no sé si és important, però a mi sempre em dóna la sensació que una cosa cuinada a la cuina econòmica triga més a refredar-se, o sigui, m'escaldo molt més la boca i m'he d'esperar a menjar-me, cosa que no m'agrada. Bé, cassola de terrissa. I posem la mateixa...
Important, perdó, ja no cal...
No,
important, sisplau. La cassola de terrissa.
És que jo crec que aquesta recepta l'hauries d'explicar.
No, i tant, Mercè. Jo també ho penso,
no,
això.
Pau, no vulguis. No.
Bueno, doncs pues tu vés introduint conceptes.
No, perquè si no trucarà el Jaumet. Podria haver trucat, per cert.
La cassola de terrissa és important perquè s'han de curar abans de fer servir. Si compreu una cassola de terrissa no la podeu fer servir directament, s'han de curar.
Sí.
Val? I aleshores ja pregunteu a la persona que us la vengui com es curen. Però s'han de fer un tractament abans perquè, si no, amb l'escalfor es poden trencar. Posem la mateixa quantitat d'aigua que d'oli. Una mica menys d'oli. Val? Alls, tomàquet... Ai, una mica menys de vinagre, perdó.
Sí.
La mateixa quantitat d'oli i d'aigua i una mica menys de vinagre. Alls, tomàquet i cebes, tot cru. Val? I aleshores comencem amb la màgia de la cuina, que dèiem l'art de l'equilibri, els pessics. A mi m'encanta quan la teva àvia Ramona es posa a ficar els pessics.
Ui!
Un pessic de... O sigui, sal, pebre, pebre vermell dolç, o sigui, sal i pebre, poquet. Pebre vermell dolç, una mica més. I sucre, bastant més. Sucre que no falti. Com més sucre, més dolç, diuen allà baix. Doncs el tema està que... El teu tiet Jaumet explica, mentre es fa la recepta, que més que una perdiu a la vinagreta, que és realment és com es diu, i les recetes tradicionals es diuen la vinagreta, és curiós, perquè és més una perdiu amb escabeig. Però el que diu el teu tiet és que és una perdiu en agradolç, perquè porta sucre. També tenim aquesta introducció del gust, però es diuen perdius a la vinagreta. Tot i que si busqueu vinagreta, sempre serà un amanit per una amanida. És una barreja d'oli i vinagre. Les herbes. Aquí hi ha un... És clar, jo he estat veient el vídeo de la recepta que està el teu tiet i la teva àvia, eh? I aquí hi ha un...
Deixa'm dir que el meu tiet Jaumet les continua fent ell, a l'Hostal Jaumet. Perquè, clar, això ve com d'herència. O sigui, la meva Ramona va explicar la padrina Montserrat. Vull dir que...
Però tu quan veus un fill i una mare, o una filla i un pare, o una... genèric, cuinant, sempre hi ha unes pollites, no? Uns punyalitos.
Pau.
I aquí vaig trobar un de molt bo, no?
Que gran.
Aleshores, el teu tiet
li
diu... la teva àvia diu, les herbes. I el teu tiet li diu, molt bé, pensava que no se'n recordava. I jo, ole... I aleshores, foc fort. I ara li diu la teva àvia al teu tiet, saps què falta? I clar, l'enganxa amb bragues, perquè no ho sap ell el que falta. Diu, els menuts. I, o sigui, li ha tornat la fava de la pollita.
Home.
Clar, diu, el del pensava que el te'n recordaves de les herbes. Diu, sí, però saps què falta ara? Diu, els menuts, ja està, ja he tornat. Pim,
ja
pam.
Està, pim, pam.
Va encantar
ràpid.
Aquest moment.
Sí.
Aleshores... en aquest moment, si tenim els padrers i els fetges, posarem a bullir foc fort, i això que tenim l'aigua, l'oli, els pessics, tot això, però no hi ha les perdius encara. Aleshores, hi posem les perdius. I anem posant les perdius tallades per la meitat. És curiós perquè fan servir una tècnica que jo havia conegut pel confit. Quan tu fas una conserva de carn, que aquesta recepta és d'una conserva, no pots deixar que la carn toqui ni la cassola ni les altres carns.
I com ho faig? Bueno, jo t'ho pregunto per
família,
preguntar.
Et comento que la teva família, t'informo que la teva família el que fa és posar cebes entre les perdius.
Sí.
Aleshores posen un llit de cebes, perquè com bé diu el teu tiet, si es crema alguna cosa, que es cremin les cebes, no es cremin les perdius.
Sí.
Un llit de perdius, un altre llit de cebes, cebes de platillo, llavors al damunt hi posen més perdius. I el que fa de separador entre uns i altres són les cebes.
Val.
I ho acaben cobrint-ho bé de cebes. 3 hores sense tocar-ho. No és veritat. O sigui, diuen bé perquè no remenen. No fiquen una cullera dintre i ho toquen, sinó simplement que ho sacsegen una mica. Val? I digues, Marta, que estàs així...
No, acaba. No?
Sí?
Qui ha d'acabar?
No, que acabi el Pau.
Aleshores, 3 hores sense tocar-ho, remenant, això, sacsejant l'olla suaument perquè no s'enganxin, i 4 hores si són de caça. Aquí he de comentar que em va arribar un WhatsApp urgent, confidencial, de la Mercè, dient que la seva mare deia que ni se m'ocorrés posar-les 4 hores. A veure, Mercè, aclareix-me això.
Espera't, fem una cosa. Jaumet.
Sí.
Ens ho pots dir tu, això? 3 o 4 hores?
Bueno, jo el que sí puc dir-te és que justament m'has agafat fent perdius.
Veus?
On seguir?
No el conec, no sé qui està.
El Pau Gascó, tiet. Jaumet.
Pues escolta, que vingui aquí, que m'ajudarà a fer-les, perquè més bé ja no ho podia fer, però les 4 hores, les de casa sí. I encara et diré un secret que no està apuntat a cap lloc.
Ah. Digues.
Si són de casa, les més velles, les que tenen més esperons, vol dir, com més esperons, més anys tenen les perdius. Aquestes es posen a sota per coure's millor.
Oh.
Menys esperons a sobre. Però perquè perdin l'acidesa hi posem un tap de suro.
Sí, això ho he comentat, que un tap de suro per cada any. Tap?
No, hi posem un tap de suro sobre perquè d'això. Llavors, si realment no sacsegen, no remenen, i evidentment doncs necessiten de 3-4 hores en foc molt lent, fent xup-xup. O sigui, si és amb nosaltres, encara cuinem amb cuina de carbó, i quan han arrencat el bull, el gas la deixo sobre la cuina de carbó i el xup-xup cada vegada va sent més lent, i això és el que fa que acabin de quedar més cuites.
I tant. El que deia de bullir foc fort era quan encara abans de ficar les perdius. Abans de ficar, quan arrenqueu el bull, abans de ficar les perdius, aleshores sí. I després, quan estan posades, segons dius, aleshores que faig xup-xup molt suau.
Sí, marxa l'acidesa del vinagre, i que d'aquesta manera, quan està una miqueta marxat, llavors hi posem, tal com has dit tu, les cebes, els perdius, cebes i perdius, i així d'aquesta manera es van coient fent a poc a poc.
Molt bé. Una cosa que voldria jo, el secret, que a mi el que em porta loco de tot això, és el pelar-les, el desplomar.
Ai.
Que això no s'explica. Hi ha algun truco?
Bueno, de trucar de les que em porten avui en dia, que si són de granja,
ja
te les porten arreglades. Les de casa, si són, el primer que s'ha de fer quan porten les de casa és esmocar-les. Esmocar-les és treure-hi la tripa. Deixar-les descansar a la nevera 2 o 3 dies o 4. I llavors, si no agafen humitat, que és molt millor, les plomes de seguida marxen, perquè es marxen de seguida, però tindre-la amb la ploma a la nevera, el que fa és protegeix la carn perquè la humitat no entra, saps? I inclús llavors es fan fer, però això són 10 minuts, un quart d'hora per desplomar.
Ostres, això és molt ràpid.
No, el que passa és que no agafem d'una amb una, les anem agafant de apesics i així...
Apesics.
No, ja, però les més difícils... A mi les que em costen són les de la xella, les de les juntes, les que són menudes, aixes són les que em costen més.
Quan estan llanetes, amb unes pinces, acabes de treure totes les plomes que et queden que no pots agafar amb els dits. Per això és un moment, això és acostumar-t'hi.
Ja.
La meva mare... Amb 5 minuts en feia una. Cada 5 minuts feia una perdiu.
Quantes perdius devia haver fet la Ramona? Al llarg de la seva vida.
Moltes.
Moltes, però et diré un secret, també no l'havia provat mai.
Oh! No! Oh,
un moment, titular.
Sí.
Què vols dir que no l'havia provat mai?
Amb l'olor ja en tenia prou.
Ah, no, quan estava cuinant, eh?
Ah, clar.
Em desconcentrava és que quan deia... Mira, nen, ara faig la perdiu, fixa-t'hi. I després jo li dic, home, però avui has posat 2 pessics en vez d'un. Diu, bueno, és que els pessics cada vegada són més petits i avui ara ni toca 2.
Clar, perquè la mà es anava fent menuda.
Clar, ja ho veia.
Sí, es anaven més fent gran, doncs el pessic cada vegada era més petit, però ella l'allargava. En vez d'un, hi posava 2.
Molt bé.
En vez de 2, hi posava 3.
Clar, això els cuiners d'avui en dia ja no ho saben.
Sí, que ho saben fer-ho, el que passa que és la cuina tradicional, que no es té que deixar perdre,
clar,
la cuina del xup-xup, que aquesta necessita el seu repòs, com els altres estofats o, o fedats o coses d'aquestes que encara mantinguem la línia aquesta de fer-ho, pues és amb el secret dels abans passats, això no es perdrà mai. L'únic que sí s'ha guanyat és amb decoració, la presentació... Clar, pues pensa que abans totes aquestes coses pues no hi eren, no? I els plats pues, adequats amb el plat que serveixis... Bueno, tot això ha canviat, però el que és el xup-xup no, és el mateix.
Ah. Jaume, i en quin punt ha estat? En quin punt tens les perdius ara?
Bueno, és que quan m'heu trucat, sí, justament estava acabant de posar l'oli, el vinagre i l'aigua. Vull dir, ara tinc que arrencar, que posar... Bueno, no sé si ho has dit tots els ingredients, però els grans d'all, el tomate...
Sí, això, sí, sí, les cebes...
El pebre, això ja ho tinc. Llavors, un raget de conyac també ja li...
Ah! Això no ho sabia.
Sí, sí, un raget de conyac.
Això no ho tenia. Sí. Bueno, ara, sobretot, i m'encanta, no vos escatxiguem.
No. Però és el que té ben tapat, que quan arrenqui el bull vaig posant les perdius, per un cap és de perdius i les cebes. Llavors, de cada mitja hora, tres quarts d'hora, només les moc una miqueta, sense sacsejar-les, però sense tocar-les de...
Sense posar la cullera dintre.
Ui, és que ja em ve, eh? Ja em ve el...
Sí, sí, sí. I llavors, perquè no se t'enganxin. Però pensa que aquestes cassoles que fem nosaltres són cassoles encara d'aquestes de terra, sí, que no la deixo tocar ningú. Ni la...
Una pregunta, Jaumet.
Sí.
Quan arriba una cassola nova, com la cures? Si fas algun procés antes de començar a cuinar-ne o no?
Aigua i vinagre, aigua i vinagre.
La fas bullint aigua i vinagre?
Sí, la faig tindre uns dies, tinc dos dies amb aigua i vinagre, després li faig arrencar una mica el bull i ja està.
Ja està.
Però pensa que les cassoles ara són molt, molt delicades. A més, no són totes les cassoles igual. Tens que agafar unes cassoles especials perquè es porti el vernís, que estigui homologat. I ara es fan mirar tota una sèrie de coses. I el cul reflectari, que així d'aquesta manera... no s'enganxen tant, vull dir, però vaja.
Bueno.
Jo encara en tinc aquí, del que encara feien a la meva mare, i procuro que no es trenquin.
Que no es trenquin. Jaumet Marimon i Closa, moltes gràcies.
A vosaltres, i bona cuina amb les perdius, gràcies.
Gràcies.
Vinga,
Jaume,
que vagi
gràcies.
Molt bé. L'hostal Jaumet de Torà, aquesta recepta que hem volgut recuperar avui, que ha volgut recuperar en Pau Gascó.
Màgic.
T'ho agraeixo molt.
No, t'ho agraeixo tu.
Ho hem de fer més, això. Hem de, no?, de fer aquesta hard, que què et sembla?
Aquestes connexions.
Aquestes connexions.
Home, és que és molt interessant.
Tu que ets molt de receptes, no?, i de, que a vegades deies que costa a vegades no cuinar-les, i moltes vegades el que ens arriba després no és així, perquè mira...
A mi m'encanta parlar de cuina, i si parles amb algú que en sap, és una burrada.
No, i només volia comentar, apuntar, Pau, que quan has establert connexió amb Torà, t'ha canviat automàticament l'accent.
De Tortosa, eh?
Sí.
Que ens passa, curiós, això.
Sí, és automàtic.
T'has convertit en una altra persona, t'han posseït. Avui, eh?
Sí, no, m'agrada molt parlar amb gent que en sap de cuina. M'encanta.
Pau Gascó, gràcies per això, per dins-ho, això que sabem de parlar de cuina.
Va, que la setmana que ve farem feliç a la Vanessa amb la cuina vegetariana.
Va, per contrarrestar una mica. Pau Gascó, moltes gràcies.
A vosaltres.
I bona cuina.
Bona teca.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
Mama Duixa ens presenta Ritiqui. Mama Duixa és el pseudònim de Bruno Fabrizi. El barceloní Mama Duixa veu de la música urbana, però també veu de la cançó d'autor. La fusió dels dos gèneres donen fruit a unes cançons originals, tendres i amb molt de ritme. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.
dutxa. Ritiqui. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel, fabricació pròpia.
Ui, que anem tard, va. 4 minuts i seran 3 quarts de... M'agrada l'elegància de Xavi Toscano amb la Dudina.
Tu quan vas al camp animes així, Toscano?
Per fer el culer, per fer el baix.
Com desganat.
Francisco, com has d'anar la tarda?
Quan comencem amb el tema Girona ja faré la meva reflexió.
Ah, ja? Sí. Va, que acabem com cada dilluns amb la nostra tertúlia esportiva per repassar sobretot el que han fet els equips catalans. El Barça, que en la seva línia no va jugar, no va jugar res.
És tan dur dir això.
Però va guanyar per la mínima. El Girona també en la seva línia va jugar molt bé i va guanyar i va remuntar un resultat advers. I l'Espanyol va empatar un partit que tenia guanyat i ha comportat la destitució del tècnic Luis García.
Fora.
Avui tenim Lejar, que també s'incorpora en aquesta tertúlia. I qui més? Qui més tenim?
Ho he de dir, això? Sí. Molt bé. Dani Solsona, jugador de futbol, comentarista i analista i llegenda també de l'Espanyol. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs? No sé si d'enhorabona, content, t'ha sorprès aquesta destitució. Primeres impressions?
Sorprès, sí. Quan em vaig assabentar ahir, doncs una decisió que no esperava. I no sé si un tant precipitada, no? Però la veritat és que em va deixar mal cos, perquè no m'ho esperava. No?
Ho analitzarem, els propers minuts. També saludem a aquesta hora el Josep Maria Minguella, representant de jugadors i també llegenda del Domino. Josep Maria, bona tarda, com estàs?
Bé, home, aquí escoltant-nos a vosaltres i el Dani, una abraçada, perquè, escolta, els equips catalans, traient el Girona, anem una mica tocadillos, eh?
Josep Maria, no sé si vosaltres també teniu algun tipus de persona que amb el tema del Domino us doni també instruccions o si seguiu alguna tàctica a l'hora de fer les vostres partides, o això és un més... cadascú té la seva pròpia tàctica?
Sempre n'hi ha algun que en sap més, o molt més, i llavors, segons ve la jugada, doncs t'ho explica, t'ho comenta i tal, i normalment tenen raó. La veritat absoluta és molt difícil de tenir. Tant amb Domino com amb futbol.
Clar, per cert, avui et sentim més silenci darrere a fons. No sé si avui estàs al Pompeia o avui doncs no hi ha partida.
Avui no. Avui estic a casa. Estic a casa per no pensar res absolut, però vull dir, s'ha suspès la partida i, per tant, descans avui. Recuperació.
T'esperàvem aquí a l'estudi, aprofitant doncs, que avui potser no t'acostaves un del Pompeia, però serà un altre dia, que et rebrem, Josep Maria.
El dia vindré segur, ja us ho vaig dir-ho, i acostumo a complir el que dic, sí senyor.
Perfecte, doncs prenem nota i obrim sala que comencem parlant de l'Espanyol.
No pot ser d'una altra manera, Dani. Comentaves que t'ha sorprès aquesta decisió, per bé que l'Espanyol està dins els primers 5 classificats, però potser no està tenint la temporada que se li esperava. És realment precipitat o necessitem un revulsiu?
Jo crec que és una mica precipitat, però és la meva opinió. Jo... És veritat que l'equip no acaba de rutllar bé, que els darrers 5 partits doncs se n'ha guanyat un i se n'ha empatat un altre. És un molt poc bagatge, les sensacions no han estat gens bones des de l'inici de temporada. Només un parell o tres de partits, el camp del Llevant, la primera part de Tenerife, el partit del Valladolid, però a més la sensació no era el que esperàvem tots, no? Però sí que jo creia que li donarien una mica més de marge, no sé, 2 o 3 partits, els que venen ara, que és contra l'Osca, a casa contra l'Elx i després a fora també contra el Corcón, i a partir d'aquí sí, prendre ja decisió si els resultats no haguessin sigut positius. Hem de pensar, sí, pensem que entre els 6 primers tenen opció, els 2 primers pugen i els altres fan la promoció, però és que l'obligació de l'Espanyol és intentar quedar entre els 2 primers, no anar a la promoció.
Què suposaria una temporada més a segona, Dani?
Un desastre. No ha passat mai, aquesta és la veritat. Les 3 o 4 vegades que l'Espanyol ha baixat, l'any següent sempre ha pujat a primera, I esperem que sigui així, però un altre any a segona, no sé, jo crec que no seria gens bo pel club, no seria gens bo.
Tens referències dels que serà el proper entrenador, Luis Miguel Ramis?
No, havia vist quan estava entrenant a l'Albacete i alguns partits quan estava al Tenerife, però tampoc amb detall, eh? Tampoc, en aquells moments que miro partits, tampoc estic pensant si tal jugador o tal entrenador podria estar a l'Espanyol o no, però ha fet bones temporades, però aquí és que ve exigit. Aquí ve exigit. Clar. Aquí hi ha una obligació. És quedar entre els dos primers. No oblidem que ara l'Espanyol està a 3 punts del segon, que dius, bueno, 3 punts no res, estàs allà, és veritat, però el primer està a 8. Clar, ja descartem el primer? No. No, no. Hem de tenir les dues opcions. Però hi ha molts equips i la veritat és que tindrà feina i l'obligació, evidentment. Passa que Garagarza aquí s'ha jugat també al tipus, ell, eh? Vull dir, ha pres la decisió molt aviat, portem un terç, i si les coses no acaben d'arrullar, què pot passar, no? Després, amb Garagarza també.
No sé si, Josep Maria Minguella, recordes la teva dilatada experiència, alguna destitució tan fulminant en els primers trams de la temporada?
A mi també m'ha sorprès, eh? Vull dir, jo estic com amb el Dani, que, bueno, l'equip va estar... Aquesta segona és complicadíssima, i aquesta segona, històricament, hi ha hagut equips que han arrencat i s'han posat primers, i les últimes jornades no han pujat. Hi ha altres que estan d'això i després donen el salt. I aquest any em dona la impressió que encara és més complicat, això. Hi ha 8 o 9 equips aquí que batallaran fins al final. Llavors, sembla ser, per el que m'han dit, que és que no hi havia bona relació amb el secretari tècnic. Perquè segurament aquest noi, el que era fins ara entrenador, no el va nombrar el secretari tècnic, que va arribar després. I m'han dit que per aquí pot ser que hagi sigut les desavenències. Bueno, esperem que dintre de tot l'equip reaccioni, que comenci a guanyar i que al final sigui una anècdota. Però jo crec, també estic com el Dani, que em dóna la impressió que s'han precipitat una mica.
Dani, si tu volguessis triar algun entrenador, el que fos, qui triaries? El que fos, eh?
No ho sé. No m'ho puc parar a pensar, no? Aquí sempre, en el món del futbol, que jo no hi crec gaire, sempre es parlen de projectes. Projecte, hem de fer un projecte a llarg plaç. El futbol, jo tinc ja tinc molts anys, i la veritat és que a llarg plaç no es pot fer res. Sí, que queda molt bé, la paraula es diu moltes vegades, però aquí hi ha només un tema, no? I depèn de les obligacions i les circumstàncies de cada equip. I quan tu has de pujar, escolta, has de guanyar partits. I ara, si l'equip no guanya, escolta'm, entrenador, molt bé, Luis García, que jo li desitjo el millor, i jo en cap moment he dit i n'hi he parlat de que s'havia de treure i tot això. Però quan no guanyes i la pilota no entra, s'ha acabat el projecte. Llavors ja ve un altre, llavors ve un altre entrenador. I dius, home, doncs aquest no és del perfil, doncs aquest juga millor, intenta jugar a futbol. L'altre no, l'altre és més defensiu, l'altre més igual. Jo aquest any més igual. Jo el que vull és pujar. I l'any que ve ja parlarem si hi ha projecte.
D'estil i de joc i de...
Exacte, sí, que seria l'ideal, no? Perquè ara, quan es parla d'això, sempre ara es posa com a exemple, que és la veritat, el Girona. Home, el Girona va començar amb Mitchell, estava baix, a segona estava del Cué, el van mantenir, i fixa't on t'ha arribat. I llavors jo la pregunta que faig és, dieu-me algun altre equip? Algun altre equip a part del Girona?
Bueno, no te'n sé dir cap, Dani.
Seria difícil trobar-lo, sí. Seria difícil trobar-lo perquè els resultats són els que manen.
Parlant del Girona, el Girona torna a guanyar el camp de l'Osasuna i jugant molt bé. És una mica el que se li demana al Barça, per exemple, que no va fer un gran partit. Ens hem d'agafar seriosament per la classificació d'Europa. Ens ho preguntem cada setmana i cada setmana esperem que punxi. I, de fet, no passa això, sinó que, a més, remunta partits i acaba guanyant golejant.
És que ja portem un terç de Lliga i el Girona està a números... Mira, ara se'l compara molt amb el que va fer el Leicester l'any 2016... Però és que estava mirant abans de venir a la tertúlia, el Girona porta millors números ara que els que portava el Leicester aquesta època, de, o sigui, en aquest tram de temporada, llavors era tercer el Leicester, crec que el Girona és primer a 2-3 punts del segon, per tant, jo no el descartaria. Places europees, crec que té moltes possibilitats, guanyar la Lliga ja ho veig molt complicat, però sí que el Girona, si no guanya la Lliga, el que sí que potser és consol de molts culers aquest any, per si el Barça no acaba de rullar com està passant.
Jo això no t'ho compro, eh? A mi no em consola en absolut que el Girona vagi primer que guanya, sí que em sembla una tasca molt lloable, però jo soc del Barça i l'exigeixo com a mínim el futbol que practica el Girona, l'exigeixo al Barça. No sé com ho veieu vosaltres, Josep Maria.
Bueno, jo crec que el Girona és la resolució d'un projecte amb el que hi ha un grup molt fort darrere, que és el grup City, que li permet escollir jugadors de tot arreu, vull dir, perquè el potencial, ells tenen no sé quants, 10, 12, 14 equips arreu del món, a Argentina, a Índia, a França, a Espanya, a tot arreu, i li permet, per exemple, tenir l'any passat un jugador com el Castellanos, que va ser un golejador, i vendre'l i portar-ne un altre, i no passa res. Això, un club amb circumstàncies normals és difícil que ho faci, perquè no es poden moure, no es poden controlar tants jugadors. Però, a més, està ben dirigit per un entrenador que entén molt bé quina és la seva situació, té la constància de que hi hagi un director esportiu des de fa diversos anys que porta la mateixa línia, i té una altra cosa també important, que és que no té pressió mediàtica. I a Girona, tots els aspectes de la premsa, doncs, bueno, és una cosa normal i tal, però els dirigents prenen les decisions que els sembla correctes o interessants pel club, sense estar pendent d'un de l'altre, doncs, no, que això no es pot fer, que això no és tal, que això fa equivocar a molts directius. Doncs, Girona està en la situació ideal. Llavors, jo no compararia amb el Leicester ni amb ningú, però sempre hi ha hagut equips que han guanyat lligues impensables. A part del Leicester, també el Wolfsburg va guanyar a Itàlia, a Alemanya, al Bremen, equips que pràcticament no sonen i que han guanyat lligues. Bueno, doncs, a la Unió podria ser, però aquí hi ha un Madrid i un Barça que normalment és molt difícil.
I un Atlètic de Madrid, que també l'estem descartant.
De Madrid també, aquests tres. Aquí la Lliga és molt potenta, hi ha tres equips, podríem dir, diferenciats. Però el fet que un equip català estigui encapçalant d'això i que no sigui ni el Barça ni l'Espanyol és una cosa molt loable, i jo crec que té de ser satisfacció per tots els que vivim aquí.
També és un equip, ara ho comentàvem, ho ha comentat en Dani també moltes vegades, que està jugant molt bé amb una sèrie de jugadors que són bons, però que segurament no serien titulars als equips, diguem, grans de la Lliga com el Barça o el Madrid. No sé com ho veus, Dani.
La veritat és que
això té molt mèrit, realment.
Molt mèrit. A més, aviam, el fet de que el Girona estigui dalt ara ja no és casualitat, eh? Tots estem veient com juga el Girona. I no ho dic avui, ja ho he dit ja fa algunes jornades, que per mi el que millor futbol practica a primera divisió, més que el Madrid i més que el Barça, és el Girona. O sigui, dona gust veure'l. Aquesta és la realitat, amb els elements que té. Amb els elements que té. I com juguen. I la veritat és que, escolta, per fer-lo baixar d'aquesta situació, serà difícil, eh? Serà difícil, perquè vas en un camp com Osasuna i estàs perdent 2-1 i guanyen 2-4, i quan van 2-3, doncs algun altre equip doncs es posaria allà darrere tots tancats i aviam si acaba el partit guanyant 2-3, i ells van a buscar el quart i tal. Els hi surt bé, també és veritat que els hi està sortint tot bé, però que s'ha de tenir en compte el Girona. No descarti ningú el Girona, que és veritat que el potencial del Barça, el potencial del Madrid, al final, al llarg de tants partits, doncs pot ser que el Girona quedi quart, tercer, cinquè, sí, pot ser.
És dir, no, Dani,
ja fa jornades que diuen que pot ser, eh? Però de moment està a dalt.
Dani.
Sí.
No, a més té una altra circumstància favorable. No juga a Europa.
Clar, juga menys partits.
Ah, molt diferent, eh? El Barça va jugar abans d'ahir i demà torna a jugar. El Madrid va jugar ahir i dimecres torna a jugar. i dissabte i diumenge tenen de tornar a jugar. I això, a lo llarg de la temporada, desgasta molt, tu saps.
Sí, però saps? Sí, estic totalment d'acord amb això, perquè no juga tants partits, els jugadors van una mica més descansats, també pot fer rotacions, però ho he comentat algunes vegades. Escolta, a la temporada passada, un dels pilars bàsics del Girona era Oriol Romeu en aquest doble, en aquest pivot.
Sí, sí.
Escolta, han marxat Oriol Romeu?
Se l'ha substituït i ell no juga ni al Barça.
I el Girona juga igual, i juga Aleix, i juga Ivan Martín, i tenen a Singakov, i tenen el Savio aquest.
L'estructura tècnica coneix molt bé el mercat i tenen molts jugadors per escollir.
Bueno,
sí,
escolteu, ara deixeu-me reprendre perquè Luis García, exentrenador de l'Espanyol, fa una hora que ha tuitejat: ayer, hoy y siempre lo mejor de Barcelona es ser del Espanyol. Gracias infinitas, pericos. Siempre seré uno de los vuestros. I amb un emoticono.
Un senyor.
Això és marxar amb elegància, no?
Dani.
Sí.
Bueno, està bé, eh?
Sí, no, home, està bé tenint en compte que per dins deu estar com... deu estar emprenyat com una...
com una mona.
Com una mona, perquè és veritat, jo ho hem comentat al principi, que potser hi ha hagut precipitació, que no acabava de rullar l'equip, també és veritat.
Yeah.
Les sensacions no eren bones, també és veritat, això, no?
Sí. Dani Solsona, Joan Maria Minguella, gràcies.
Vosaltres.
Vinga, va. Fins dilluns, que vagi bé, una abraçada forta.
Que vagi bé.
Vete, Minguella ja.
De pressa. Deu
tenir alguna partida oberta.
Sí, però, clar. Toscano, gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Nois, ho hem de deixar aquí perquè no tenim temps per més.
Estima.
Demà us esperem a Fabricació Pròpia, com sempre, a 2:45 de la tarda. Fabricant la tarda amb tu. Que vagi bé. Fins demà.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno, i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús Dinar amb segell de qualitat.